Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dijous 28 de febrer de 2013.
Ho fatto questo passo nella piena consapevolezza della sua gravità e anche novità, ma con una profonda serenità d'animo. Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stesse.
He fet aquest pas amb plena consciència de la seva importància i també de la seva novetat, però amb una profunda serenor d'ànim. Estimar l'Església significa també tenir el coratge de prendre decisions difícils amb sofriment, posant sempre per davant el bé de l'Església i no pas el d'un mateix. Aquestes paraules ressonen avui en l'últim dia del pontificat de Benet XVI. I sobretot ressona també una paraula, gràcies, la que li van pronunciar i li van expressar per escrit en pancartes i cartells les desenes de milers de fidels que eren presents ahir a la plaça de Sant Pere del Vaticà i molts milions més que van seguir l'última audiència de Benet XVI com a pontífex a través de les noves tecnologies, la ràdio, la televisió i altres mitjans de comunicació. Avui s'acabarà el pontificat després de l'anunci de renúncia de Benet XVI amb només una imatge, la de l'helicòpter, amb què el pontífex abandonarà el Vaticà i es traslladarà per uns dies a Castel Gandolfo. Coincidirà amb el període de l'elecció de nou papa. Avui també, des d'aquesta casa, Ràdio Estel i Ràdio Principat, i des d'aquest programa, El Primer Cafè, diem a Benet XVI moltes gràcies. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El Primer Cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. Serà avui a les 8 del vespre quan finalitzarà formalment el pontificat de Benet XVI. A partir de la renúncia, Josef Ratzinger rebrà el tractament de pontífex emèrit o papa emèrit. Els actes previstos per aquest últim dia de pontificat comencen a les 11 d'aquest matí a la Sala Clementina, on Benet XVI saludarà els cardenals presents a Roma.
I a les 5 del vespre, al pati de Sant Damas, davant de la Guàrdia Suïssa, serà acomiadat pel cardenal Tarcisio Bertone, secretari d'Estat, i també per altres membres del dicasteri. A l'helicòpter vaticà rebrà la salutació del cardenal Angelo Sodano, degà del Col·legi Cardenalici. L'helicòpter del papa, segons les previsions, aterrarà a Castel Gandolfo a 5:45 de la tarda, on serà rebut també pel cardenal Giuseppe Bartello i pel bisbe Giuseppe Scaccia, respectivament president i també secretari de Governació de l'Estat de la Ciutat del Vaticà. També serà rebut pel bisbe de la diòcesi d'Albano, Marcello Semeraro, i per altres autoritats civils d'aquesta localitat. Tots els últims actes de Josep Ratzinger com a Benet XVI els podreu seguir, com dèiem, en directe per Ràdio Estel en una programació especial durant tot el dia d'avui.
Com us dèiem abans, també desenes de milers de persones, 150.000 segons el Vaticà, es van congregar ahir a la plaça de Sant Pere per escoltar l'última catequesi de Benet XVI com a papa.
El papa va reflexionar sobre la decisió de renunciar i també va explicar com durant els últims mesos ha sentit que les seves forces físiques disminuïen. Tot i així, Josep Ratzinger va assegurar que mai s'ha sentit sol i que no ho deixa tot.
Ho fatto questo passo nella piena consapevolezza della sua gravità e anche novità, ma con una profonda serenità d'animo.
He fet aquest pas en plena consciència de la seva importància i també novetat, però amb una profunda serenor d'ànim. Estimar l'Església significa també tenir el coratge de prendre decisions difícils, amb patiment, posant sempre per davant el bé de l'Església i no pas el d'un mateix.
En fer balanç dels seus 8 anys de pontificat, ha volgut agrair també la generositat dels seus col·laboradors immediats, en especial el secretari d'Estat, el salesià Tarcisio Bertone, i els membres de la Cúria. Josep Ratzinger va posar especial èmfasi a expressar que l'Església és ben viva, tot i el declivi que destaquen els diferents mitjans de comunicació.
Finalment, Benet XVI va concloure el seu discurs dient que continuarà acompanyant l'Església amb la pregària, en el sentit que no abandona la creu, l'experiència de Jesús crucificat. Una mostra d'això la va deixar clara el pontífex, que en la seva renúncia no vol dir que torni a la vida privada.
Non ritorno a la vita privata, a una vita di viaggi, incontri...
No torno a la vida privada, a la vida de viatges, trobades, conferències i altres activitats. No abandono la creu, sinó que em mantindré encara al costat del Senyor crucificat. Ja no tindré mai més el poder en el govern de l'Església, però en el servei de la pregària, segueixo, per dir-ho així, en el recinte de Sant Pere.
Recordem que avui programació especial des de Ràdio Estel i Ràdio Principat. A més dels informatius habituals, tindrem a les 5 de la tarda una connexió en directe amb el Vaticà i a partir d'un quart de 8, especial seu vacant de l'Església, especial comiat de Benet XVI, amb diversos protagonistes, entre ells el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Altres notícies de casa nostra. La Guàrdia Civil ha detingut aquesta tarda passada i a la tarda va detenir als seus domicilis l'exdirector de l'Institut Català de la Salut i del grup d'empreses municipals Innova de Reus, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut i exresponsable de l'empresa Sirota, participada per Innova, Carles Manté.
Doncs sí, aquestes detencions, volíem dir, es van fer després...
Aquestes detencions es van fer després d'hores d'escorcoll en els seus domicilis. Estaven buscant proves de presumptes cobraments fraudulents d'Innova als seus domicilis. Detencions sobre les quals us anirem informant també en les properes hores. D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat a declarar com a imputat l'exalcalde de Lloret de Mar i actual diputat de Convergència i Unió al Parlament, Xavier Crespo, per la seva suposada implicació en el cas Clotilde. Es tracta, recordem, d'una trama de corrupció vinculada a la màfia russa. Xavier Crespo, que compareixerà el 13 de març davant l'Audiència Nacional, està imputat pels presumptes delictes de suborn i prevaricació. I encara un últim apunt. El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Pere Navarro, ha dit que segur que hi haurà algun tipus de sanció per a Carme Chacón, ja que no es va respectar la decisió democràtica dels socialistes catalans.
Pel que fa a les diferències entre el PSC i el PSOE, ha dit també que es tracta només d'una discrepància, ja que tant els uns com els altres han estat coherents. Recordem que el PSC va trencar el passat dimarts la disciplina de grup al Congrés i va votar a favor del dret a decidir.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous, últim dia de febrer. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va insinuar ahir que hi ha membres del Congrés que no atenen del tot les seves obligacions fiscals. Una insinuació que, segons Montoro, vol dir que tots els adversaris polítics i tots els grups polítics de la cambra hauríem de pagar fidelment també els seus impostos, segons les seves paraules.
Tècnics d'Hisenda han admès després que s'han fet comprovacions per algunes discrepàncies, però per quantitats petites, i han acusat Montoro de voler utilitzar políticament les dades. El portaveu de l'Associació de Tècnics d'Hisenda, José María Mollinedo, ha explicat que alguns diputats s'havien oblidat d'incloure la renda alguns pagaments per conferències, col·laboracions o cursos, i ha remarcat que no hi ha cap pla d'investigació concret per a aquest col·lectiu. Després de l'última cerimònia dels Premis Goya, recordem que Montoro va aixecar sospites sobre els famosos actors que no paguen impostos a l'Estat espanyol, paraules que el gremi va replicar, recordant al ministre que el que és il·legal és endur-se els diners a un paradís fiscal com Suïssa, en referència a l'extresorer i exsenador del Partit Popular, Luis Bárcenas.
La Fiscalia, d'altra banda, no veu cap indici de delicte contra la Casa del Rei ni contra la infanta Cristina en el cas Nós, ja que les últimes declaracions, investigacions i correus lliurats per l'exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, no han aportat cap prova que avali una suposada intervenció en els negocis del duc de Palma.
El Ministeri Públic tampoc veu indicis en el cas contra l'alcaldessa de València, Rita Barberà, ni de l'expresident del País Valencià, Francisco Camps, pels pagaments que es van fer a l'Institut d'Urdangarín i Torres per la celebració de la València Summit, que va tenir lloc en aquesta ciutat en els anys 2004, 2005 i també 2006. En la seva segona declaració judicial, dissabte passat, Urdangarín va afirmar davant del jutge que la Casa del Rei no va opinar ni tampoc va assessorar, va autoritzar o va avalar les activitats que desenvolupava l'Institut NOS, sinó que li va recomanar que deixés de fer-les perquè no les considerava adequades pel seu estatus institucional. A més, va desvincular la infanta Cristina dels negocis d'aquesta entitat.
I el president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, va assegurar ahir que tancarà Telemadrid si la justícia rebutja l'expedient de regulació d'ocupació aprovat per l'ens públic de ràdio i televisió i que ha estat recorregut ara per les organitzacions sindicals davant els tribunals. Quatre minuts i serà un quart de nou. Un nom propi de l'actualitat internacional, el de Stefan Hessel, que va morir ahir als 95 anys, deixant un testament polític i social. Es tracta de la crida No us rendiu, títol d'un llibre pòstum que es publicarà durant el mes de març a l'Estat espanyol. Recordem que a Stefan Hessel se li atribueix la fundació del moviment dels indignats.
Aquest document va precedit al manifest Indigneu-vos, que va inspirar el moviment, com dèiem, dels indignats, i de Comprometeu-vos, on Hessel intensifica encara més les seves exigències morals. Segons ha informat Ediciones Destino, que publicarà el llibre No ho rendiu, portarà el subtítol Amb Espanya a la trinxera per la llibertat i el progrés. Aquest document se solidaritza amb els espanyols, especialment amb els joves que pateixen més durant la crisi i que també ofereix alternatives per seguir endavant, per no rendir-se.
L'actor Beppe Grillo, que va ser la gran sorpresa de les eleccions italianes de diumenge i dilluns en ser la seva força tercera més votada al Congrés i al Senat amb el moviment 5 estrelles, diu ara que no donarà el seu vot de confiança a cap partit en la investidura.
Ara el seu suport esdevé clau per la governabilitat. A Itàlia, les dues cambres, recordem, tenen el mateix pes i això fa que el futur primer ministre Pierluigi Bersani necessiti prou suport en aquestes dues cambres per ser investit. El moviment 5 estrelles ha dit, dèiem, que no votarà a favor de la investidura de Bersani ni tampoc de cap altre grup polític. Només votaran a favor d'aquelles lleis que encaixin amb el seu programa electoral, independentment de qui les promogui. Ho va anunciar ahir el mateix Beppe Grillo en el seu compte de Twitter.
I tensió en les relacions bilaterals entre Alemanya i Itàlia arran de les declaracions polèmiques del líder socialdemòcrata i candidat a la cancelleria pels socialdemòcrates de l'SPD.
Pierre Strimbruch va valorar els resultats electorals italians amb unes declaracions contundents. Ho va fer ahir. Ha dit que està indignat per la victòria de dos pallassos i va afegir també que té la sensació que han guanyat dos populistes en referència a l'exprimer ministre Silvio Berlusconi i el líder del moviment 5 estrelles, Beppe Grillo.
IKEA ha anunciat que retirarà de les botigues que té a Europa els productes que li ha subministrat Dagbladet, el productor de mandonguilles apartades dels restaurants, després que la República Txeca i va detectar traces de carn de cavall quan es venen com si fossin només de vedella.
Doncs sí, primer van ser les mandonguilles i ara altres preparats carnis com les salchitxes de Viena, que es venen, com dèiem, entre d'altres països, a Espanya. L'Agència per a l'Alimentació Sueca va confirmar ahir mateix que s'han trobat restes de carn de cavall en una proporció d'entre l'1 i el 10%.
I a Eslovènia, el Parlament va aprovar ahir una moció de censura contra el govern conservador del primer ministre Janez Janša, acusat de pràctiques corruptes.
Per aquest motiu ha encarregat a Alenka Bratušek, del Centre Esquerra Eslovènia Positiva, la formació d'un nou govern. La moció s'ha aprovat per 55 vots a favor i 33 en contra. Bratušek té ara dues setmanes per presentar el seu gabinet, en el qual entrarien, a més del PS, també els socialdemòcrates, la centrista Llista Cívica i el Partit dels Jubilats.
I Elba Esther Gordillo, considerada la dona més poderosa de Mèxic i líder del sindicat de mestres, va ser detinguda ahir acusada de desviar fons en benefici propi. Segons la policia, la històrica líder sindical hauria utilitzat els diners del seu sindicat en benefici personal.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el president del Barça, Sandro Rosell, i el vicepresident Josep Maria Bartomeu són a Nova York per planificar amb l'actual tècnic blaugrana Tito Vilanova la temporada vinent.
Recordem que Vilanova és a Nova York des de fa unes setmanes, tractant-se d'un tumor que se li va reproduir el mes de Nadal. El Nadal, i s'espera que el preparador pugui estar fins a finals de març a Barcelona. La idea de la trobada, que estava prevista des de feia dies, és conèixer de primera mà l'estat de salut de l'entrenador.
L'Atlètic de Madrid jugarà la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid el 18 de maig. Els matalassers, que a l'anada ja havien guanyat per 2-1, van empatar a 2 ahir al camp del Sevilla. I, per tant, la final serà un derbi madrileny. I, d'altra banda, en un amistós dels equips juvenils, Catalunya va perdre ahir contra Irlanda per 2-1. I amb un apunt de bàsquet acabarem, perquè el Barça-Rigal torna avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 per jugar contra el Khimki de Moscou a l'Eurolliga, l'únic rival que fins ara ha superat els homes de Xavi Pasqual en el top 16 de l'Eurolliga.
Els blaugranes porten una ratxa magnífica, no han perdut ni un partit a l'Eurolliga des que es van enfrontar contra els russos, i a la primera volta 76-65, i s'han proclamat campions de la Copa del Rei.
I encara un apunt més d'handbol, en aquest cas victòria del Barça Interesport a la Copa del Rei i derrota de l'handbol Granollers en l'anada dels quarts d'aquesta competició.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa. En totes les portades surt alguna imatge del Papa Benet XVI en l'audiència d'ahir. Ara anirem al tractament dels diaris a aquest tema, però abans destaquem els titulars principals. La Vanguardia: Rubalcaba castiga amb duresa la rebel·lia del PSC. El Periódico: la fissura entre el PSOE i el PSC s'eixampla. El Punt avui: el PSOE s'hi torna. El diari Ara opta per temes de corrupció i titula amb diferents imatges de casos de corrupció on es parla de detinguts, imputats, desvinculats i qüestionats. El País: Berlín alerta de la infecció de la crisi d'Itàlia a la resta d'Europa. El Mundo opta per aquest altre titular: Falciani no serà extraditat perquè col·labora amb el Centre Nacional d'Intel·ligència. L'ABC és l'únic diari que obre en portada amb el Papa i titula amb una frase que va dir ahir Benet XVI en l'última audiència: no abandono la creu. I La Razón titula: Rajoy compleix, el dèficit del 2012 va ser del 6,7%. Sobre el Papa, els altres titulars són el de La Vanguardia: he viscut moments amb aigües agitades, frase del mateix pontífex. El del Periódico: l'insòlit adéu de Benet XVI. El Punt avui titula: comiat inèdit al Vaticà. El diari Ara és l'únic que no treu en portada l'última audiència del Papa, com tampoc ho fa El País. El Mundo titula: va haver-hi dies d'aigües tèrboles en què el senyor semblava dormir, diu el titular atribuint aquesta frase a Benet XVI, i com hem dit, l'ABC destaca: no abandono la creu. Fent aquest resum de la premsa i particularment de la notícia del Papa, una pausa de seguida als serveis i després entrevistarem en directe el bisbe de Solsona, Xavier Novell, que també va ser ahir a Roma en l'última audiència del Sant Pare.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Nosaltres, els amants de la neu, declarem l'arribada d'un nou ordre en el que la neu ho domina tot. 210 quilòmetres esquiables, 118 pistes, 60% de neu garantida, 4 snowparks, a través amb l'estació més gran del sud d'Europa. Benvingut a Gran Valira Andorra. Benvingut al domini de la neu. No et perdis el campionat de la Copa d'Europa masculina d'esquí alpí els propers 2 i 3 de març a la pista Bet de Gran Valira Soldeu. Més informació a granvalira.com.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita més apetitosa del nostre país.
I varietats importades des dels seus llocs d'origen.
En el moment òptim de consum i sempre al millor preu.
Ara tens taronges a només 89 cèntims al quilo.
I kiwi ibèric madur en terrines d'un quilo a 1,69 euros.
Triar Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
Bracafè els ofereix
el trànsit.
Comencem parlant del trànsit. Connectem amb el RAC per saber com estan ara mateix la circulació de cotxes a les autovies, autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC ens n'informa el Roger Serra. Roger, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes en aquesta xarxa viària, per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, cinturó de litoral, autovia A2, molt carregada aquesta via, hi ha retencions. Ara, sobretot, d'entrada a Barcelona, primer entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà, per tant, autovia A2, cinturó de litoral, molt ple, baixant cap a la ciutat de Barcelona. Tot plegat afecta a l'autopista B23, hi ha aturades de 4 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, i més endavant, a la B23, també hi ha retencions de 3 quilòmetres entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal. Tenim una manifestació a la B30, lateral de l'AP7, al tram de Bellaterra. Provoca aturades d'un parell de quilòmetres, Cerdanyola-Bellaterra, B30, lateral de l'AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona. De la resta de vies, destaquem les dues rondes, que van molt carregades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat, sobretot la ronda litoral, amb retencions des de Gran Via gairebé fins a Montjuïc, però també a la ronda de dalt, des del Nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi. Altres vies a comentar, la C58, autopista del Vallès, retencions entre Sabadell i Badia, baixant cap a Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet hem de parlar d'una incidència de Rodalies de Catalunya. En aquests moments, a la línia R2 Nord, els trens que circulen en direcció a Barcelona Aeroport estan registrant demores d'uns 30 minuts per l'avaria d'un tren a la Llagosta. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen, però, amb normalitat, així ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafè els ofereix el temps.
Portem unes hores de pluja a Catalunya. El temporal va arribar ahir a la tarda pel sud i a les comarques de Tarragona s'han registrat importants aiguats. Les mínimes han pujat i les màximes es queden una mica més curtes. Per avui es preveu que el temporal es traslladi fins a les comarques de Girona. En aquests moments està plovent també a l'àrea de Barcelona i a la Catalunya central. Davant aquesta situació de llevant, el Servei Meteorològic de Catalunya té activat l'avís per pluja, neu, vent i també l'estat de la mar.
Els productes Bracafè es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, Sabanida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Gràcies va ser la paraula que més es va llegir en moltes pancartes i es va sentir entre els fidels presents ahir a la plaça de Sant Pere del Vaticà. El pontífex es va acomiadar amb un missatge, una catequesi, una audiència carregada de profunditat, amb el reconeixement de la manca de forces i també de la dificultat d'haver pres aquesta decisió. Benet XVI va agrair tota la humanitat la comprensió per aquesta mateixa decisió que va tornar qualificada difícil. Avui és l'últim dia, ara vivim ja les últimes hores del pontificat de Benet XVI i aquest moment històric el volem comentar uns moments en aquest matí del primer cafè de Ràdio Estel amb el bisbe de Solsona, Xavier Novell. Monsenyor Xavier Novell, molt bon dia.
Bon dia.
Vostè va ser ahir a Roma i acaba de tornar-hi, de fet, no?
Així mateix.
Com va anar l'experiència de sentir l'última audiència i ser-hi present físicament?
Va ser una audiència molt bonica. Feia un dia radiant, el mateix papa va començar-la improvisant, agraint a Déu, creador, el dia tan bo i tan bonic, tan assolellat, que ens havia aconseguit el Senyor en una última audiència on hi havia tants milers de peregrins. I, per tant, el temps, la gran quantitat de persones que acompanyaven amb afecte, que acompanyaven amb afecte el papa, i la seva catequesi, que, tot i que imagino que va ser molt pensada, les seves últimes paraules públiques davant de tot el món, al mateix temps era en el seu més clàssic estil, una catequesi planera, directa, concreta, profunda, i en cap moment amb sensació d'equilibrisme, sinó parlant obertament i amb valentia de les qüestions, la seva decisió, la lectura de la seva decisió, la invitació a una vida cristiana en fe, l'anunci d'una església viva, una catequesi realment bonica.
I avui com veu vostè el que pot ser l'últim dia, el comiat amb l'helicòpter i el que passi en el món, no? En un dia com el d'avui? Entrem en un període de seu vacant, oi?
No conec massa els detalls concrets de la jornada del papa. Em sona que aquest matí a les 11 crec que repen audiència tots els cardenals i que a la tarda marxa cap a Castel Gandolfo, però no sé massa més. En tot cas, és veritat que avui el papa, tal com va dir ahir, continua sense baixar de la creu en l'expressió que va fer servir, continua el servei de l'Església, no passa a tenir vida privada, ell ho va subratllar amb molta delicadesa i amb molta cura, sinó que continua treballant per l'Església, continua fent allò que creu que és el bé de l'Església, que és l'únic motiu que l'ha mogut a la renúncia, des de la pregària i des de la reflexió. I, per tant, d'una manera oculta, però no menys fecunda, recordem que la nostra Església creiem que la pregària discreta de tants i tants consagrats a la vida contemplativa és una força importantíssima per la vida de l'Església, continua treballant per l'Església. És cert que començarà, no sé exactament quan, el conclave per elegir un nou papa, i és veritat que és un temps d'expectatives, un temps d'incertesa, però també d'esperança.
Sabem que en alguns llocs del món s'estan organitzant amb més o menys previsió, més o menys improvisació, vetlles o pregàries d'acció de gràcies, a Barcelona en algunes parròquies, arreu de Catalunya. Vostè, per exemple, té constància que a la seva diòcesi a Solsona se'n faci alguna d'aquestes pregàries d'acció de gràcies avui?
Sens dubte, perquè fa poc vam tenir reunió al Consell Presbiteral i vàrem plantejar l'oportunitat, precisament arran del fet que el cardenal de Barcelona havia organitzat aquesta eucaristia diumenge passat d'acció de gràcies pel papa i pel seu pontificat, i vàrem decidir d'enviar un subsidi senzill des de la delegació de litúrgia a tots els rectors de les parròquies i invitar-los a que invitessin a tots els fidels de la diòcesi a participar en l'eucaristia vespertina del dia d'avui, per reunir-nos al màxim possible tots per viure aquest moment de les 8 del vespre, que és una hora bastant comú de les misses vespertines, per celebrar junts l'Eucaristia, una Eucaristia d'acció de gràcies per el pontificat excel·lent i extraordinari del nostre papa Benet.
Sí, del pontificat de Benet XVI, es queda amb algun aspecte que cregui vostè que és especialment rellevant o especialment innovador que prepara l'Església per al futur immediat?
Ahir, en la introducció de la catequesi per llengües, tots els monsenyors que les introduïen repetien insistentment tots un agraïment en nom de tothom per el magisteri extraordinari del nostre papa Benet. És en boca de tothom que l'ensenyament del nostre papa al llarg d'aquests 8 anys ha estat magnífic, il·luminador, clarificador, profund, enriquidor, assequible al mateix temps. Per tant, aquesta ha estat una de les gràcies. Però també jo voldria subratllar l'actitud humil amb la que el papa ha exercit aquest ministeri. Després d'un papa gran com el papa Joan Pau II, ell va començar dient que ell era un humil servidor de la vinya del Senyor i, efectivament, ha acceptat amb humilitat que l'exercici del ministeri papal ell el podia fer segons les seves capacitats, que han estat espectaculars, però que sempre els ha viscut amb gran humilitat, i després també la valentia, el coratge amb el que no ha mirat cap a l'altra banda, sinó que ha afrontat les dificultats, els problemes i els reptes, ha plantejat una agenda claríssima pel futur, que és la nova evangelització, i crec que és molt el que recordarem d'aquest papa.
El papa de la nova evangelització, efectivament, el papa de les encícliques d'aquells temes fonamentals com l'amor, l'esperança, i el papa de la senzillesa. I es va veure també moltes imatges que suposo que vostè va poder gaudir in situ, el papa abraçant molts infants, molts nadons, és a dir, els més desprotegits, com són els petits, són els que tocaven físicament el Sant Pare, no? Els que eren més a prop ahir.
No vaig tenir ocasió de veure-ho perquè nosaltres no teníem cap pantalla a prop, i això m'imagino que va succeir a través del recorregut que va fer.
Efectivament, sí.
De fet, no hi va haver-hi salutació personal, i per tant ningú va poder fer el batxamano tradicional després de l'audiència. Certament el papa no volia que ningú se sentís exclòs d'aquesta salutació personal. Avui té l'oportunitat, suposo, que ho puguin fer els cardenals, però van ser els nens, com vosaltres dieu, i ho vau veure per la televisió, jo no vaig poder-ho veure, els únics que van poder acomiadar-se sí. Personalment del papa, que és un signe ben bonic. Hi havia un detall també molt bonic: l'última vegada que jo vaig assistir a una audiència amb el papa, els vidres laterals del papa mòbil estaven pujats, es veu que era un vespre, l'encontre amb els joves de TZ, i per tant veies el papa de prop, però a través d'un vidre. Ahir els estaven abaixats, i per tant aquesta proximitat, aquesta visual proximitat i física proximitat, tothom la va poder palpar.
Moltíssimes gràcies, Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona, un dels bisbes de Catalunya nomenats per Benet XVI, perquè dels 10 bisbats catalans encara n'hi ha uns quants que van ser nomenats per Joan Pau II. Vostè va ser ahir al costat del cardenal Lluís Martínez Sistac, també de l'arcabisbe Joan Enric Vives. No sé si eren altres bisbes catalans, ens ho pot confirmar?
Que jo sàpiga, em sembla que només hi havia el senyor cardenal, el senyor arcabisbe d'Urgell.
El bisbe d'Urgell, precisament.
Però no ho sé segur, perquè hi havia 200 bisbes i no sé quants cardenals.
No es preocupi. En qualsevol cas, anunciem als oients que demà, aquesta mateixa hora aproximadament, tindrem en directe precisament l'arcabisbe Joan Enric Vives, que va ser l'únic que va poder saludar personalment el Sant Pare com a cap d'estat, en aquest cas. Va haver-hi tres caps d'estat que van poder saludar i el papa en un moment després de l'audiència. També subratllem aquest
fet. Ens ho va explicar, i de fet no va ser allà a la plaça, perquè el papa no va voler salutacions a la plaça, sinó que van tenir una audiència privada. De fet, el motiu una mica que em va moure a prendre el pas d'anar-hi va ser, em va nomenar bisbe el papa Benet, em sembla que tenia el detall, era conscient que no podria saludar-lo personalment, però em va semblar que calia tenir el detall d'anar-hi, i em va voler acompanyar, i vaig estar content, el bisbe emèrit Jaume Tresserra.
Recordem que Xavier Novell va ser nomenat bisbe precisament la setmana en què venia el Sant Pare a Barcelona, oi? Pocs dies abans es va conèixer el seu nomenament. Vostè, que a més abans ja era, tenia aquest títol honorífic de capellà de 60 edat, com tenen alguns sacerdots arreu del món. Per tant, molt connectat.
Cada vegada que m'entrevistes te n'encarregues de recordar.
Sí, ja ho veig. Molt bé. Doncs gràcies, Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona, un home també compromès amb la nova evangelització, una de les línies d'aquest pontificat de Benet XVI. Espero que també pugui viure des de la pregària i des de l'esperança aquestes hores finals del pontificat, i la pregària naturalment també per l'elecció del nou papa, que això serà el més important a partir d'aquesta propera nit.
Això és el que faré avui amb tota la gent de la vida creixent de la diòcesi de Solsona, amb els quals em trobaré a Mollerussa, i aquest vespre amb els fidels de la diòcesi, amb els fidels de la parròquia de Solsona, en l'Eucaristia que celebrem.
Doncs moltes gràcies per aquest anunci, també, Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona. Fins una altra, una abraçada, bon dia.
Gràcies.
Ara una pausa, i avui, alterant l'ordre habitual del programa, tindrem en els propers minuts el quart espai especial, els 7 dons de Benet XVI. Estarà dedicat als principals problemes que ha hagut d'afrontar el Sant Pare en aquest pontificat. Farem una breu exposició amb la Sara Cruz i conversarem amb el president de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics, Josep Miró i Ardèvol.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Barcelona, Escola de Sardanes al Corte Inglés.
Fem 36 anys i desitgem que et diverteixis aprenent a ballar sardanes.
Més de 21.000 nois i noies ja han viscut aquesta gran experiència.
Si tens entre 6 i 14 anys, tu també pots ballar-ne a la plaça de Catalunya de Barcelona. Vine, l'inscripció és gratuïta.
El 9 de març comença l'Escola de Sardanes del Corte Inglés.
Aquest diumenge 3 de març a les 12 del migdia, una nova matinada al CAT per tota la família a la plaça d'Anna Frank del barri de Gràcia de Barcelona. El grup Ara va de bo i un munt d'amics presenten la rondalla de la tenora i el flabiol, dos instruments de música catalans que se'n van a veure món a la recerca de nous sons i instruments. I, a més, una gran orquestra amb galetes de xocolata amb el professor Pagès. Tot això aquest diumenge 3 de març a les 12 del migdia al CAT de Gràcia de Barcelona.
En aquest gran vessal...
Marina Rossell al Festival de Barnasants. El dissabte 2 de març, Marina Rossell canta Mostaki a l'Auditori Barrades de l'Hospitalet de Llobregat. No te la perdis. Recorda-ho, serà aquest dissabte dia 2. Marina canta Mostaki.
Històries d'opressió, profetes, déus i tot.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora. Els set dons de Benet XVI. Els principals problemes que ha afrontat el papa Benet XVI.
Ahir el Sant Pare parlava d'aigües tèrboles en el seu comiat davant els 150.000 fidels presents a la plaça de Sant Pere i els milions que el seguien a través dels mitjans de comunicació o de les noves tecnologies. Aquestes aigües tèrboles tenen nom propi, noms propis, són els nombrosos problemes que ha hagut d'afrontar, com tots els pontífecs al llarg de la història, aquest papa que avui s'acomiada de la Seu de Pere.
De manera col·loquial, podríem dir que al papa Benet XVI no li ha tremolat la mà a l'hora de prendre decisions que no sempre han agradat tothom. També ha hagut de fer front a grans dificultats en el mateix si de l'Església, tot i estar només 8 anys al capdavant del Vaticà. En destaquen, per exemple, els abusos sexuals a menors i també l'espionatge intern a la Santa Seu, conegut com a Batilix. Benet XVI també ha vetllat per la transparència de les finances al Vaticà i ha intentat dialogar sempre amb els tradicionalistes lafabrians. Tot i que la majoria dels abusos sexuals a què ha fet front no han passat durant el seu pontificat, Benet XVI ha tallat d'arrel aquest problema com no s'havia fet mai abans. De fet, ha imposat mesures disciplinàries als culpables. En totes les conferències episcopals també ha parlat de la importància del bon comportament del clergat i ha impulsat la creació d'un protocol oficial davant de qualsevol denúncia d'abús. També durant el seu pontificat s'ha reunit diverses vegades amb algunes de les víctimes d'aquests abusos. L'altre escàndol amb el que Benet XVI ha hagut de lidiar ha estat l'escàndol de Batilix, un cas d'espionatge intern a la Santa Seu. Aquest cas va acabar amb la detenció del majordom de Benet XVI, Paolo Gabriele, acusat de robar documents del pontífex, del seu despatx, de fet. Tot i admetre la seva culpabilitat, el papa el va perdonar i abans del Nadal va sortir de la presó. Benet XVI també ha vetllat perquè les finances vaticanes fossin més transparents i també per evitar despeses innecessàries, un fet que s'ha valorat molt des del Comitè d'Experts del Consell Europeu, que s'encarrega d'avaluar les mesures contra el blanqueig de diners. Tot i que encara queda molt per fer, segons aquest òrgan, Benet XVI ha propiciat un canvi molt important en aquest àmbit. Finalment, un dels altres problemes, potser un dels més delicats a què el pontífex ha hagut de fer front, ha estat el cisma Lefebvrià. De fet, és un tema que haurà de resoldre definitivament el proper bisbe de Roma. Ens posem en context. L'any 1988, el prelat francès Marcel Lefebvre, fundador de la fraternitat Pius XI, va incórrer en excomunió automàtica en consagrar 4 bisbes sense el permís papal. Per aquest motiu, el papa va fer grans esforços i grans passos per aconseguir reintegrar el grup tradicionalista. Pensant en la unitat de l'Església, l'any 2009, Benet XVI va aixecar l'excomunió als 4 bisbes, un gest que potser no s'ha arribat a veure mai correspost. Durant el seu pontificat, el papa també ha publicat el motu proprio sumorum pontificum, amb el qual autoritzava la celebració del ritu extraordinari de la missa. També va ser un pas important que no ha estat massa valorat pels tradicionalistes, que consideren inadmissible el Concili Vaticà II, tan defensat per Benet XVI, inadmissible per ser, diuen, massa modernista. El pontífex també ha condemnat durament el nazisme, un tema que, per cert, els lefebvrians han arribat a relativitzar o fins i tot a negar. Sigui com sigui, com deia en Benet XVI, serà recordat sempre com un home humil que des del silenci ha fet més fins i tot que amb la paraula.
Aquests i altres problemes han format part del dia a dia de Benet XVI en aquests gairebé 8 anys. No baixo de la creu, i la creu es manifesta de moltes maneres, com hem dit abans. Avui volem analitzar alguns temes problemàtics per a Benet XVI en aquests gairebé 8 anys en conversa amb Josep Miró i Ardèvol, col·laborador d'aquesta casa en els comentaris dels dilluns, president de l'associació E-Cristians, també va ser durant 6 anys conseller d'Agricultura de la Generalitat, ha estat portaveu de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Barcelona i actualment és també membre del Pontifici Consell per als Laics, un organisme de la Santa Seu per al qual el va nomenar precisament Benet XVI. Senyor Josep Miró i Ardèvol, bon dia, benvingut a Ràdio Estel.
Gràcies, bon dia.
Com està?
Bé, gràcies a Déu, bé.
Com viu vostè com a catòlic, com a home de la vida pública, les hores últimes d'un papa en un moment insòlid per l'Església?
Per dir la veritat, que sempre és recomanable, amb tranquil·litat i confiança. Sí que és un fet històric, insòlid, extraordinari, que dona lloc a múltiples interpretacions. Diguem-li, sé tota la literatura, però estem parlant d'estat d'ànims, i el meu estat d'ànim és aquest.
Doncs la màxima normalitat, una mica a la britànica, no? Com si no passés res, un relleu tranquil.
No és que no passi res, però... A veure, l'Església té molts anys a l'esquena, no? 2000.
Sap resoldre situacions d'aquestes, vaja.
No és la situació més complicada que se li pugui passar i, a més, doncs els mecanismes funcionen sols i bé. Si, a més, un fa una lectura des de la pròpia Església, és a dir, una lectura des de la dimensió religiosa, la dimensió del sagrat, aleshores, a més, encara tenir un plus de confiança molt més gran perquè ha de creure amb la força de l'Esperit de Déu que actua sobre ella i que és el que li permet superar les seves misèries, que n'ha tingut moltes al llarg d'aquests 2000 anys.
i misèries és el que ha trobat també Benet XVI durant aquest pontificat, misèries en general en el si del funcionament de l'Església i de tota aquella realitat que contacta amb l'Església. Avui hem volgut connectar el títol del tema d'aquest quart especial sobre el pontificat de Benet XVI i sobre la vida de Josef Ratzinger amb el do de la fortalesa, precisament seguint l'itinerari dels set dons de l'Esperit Sant, els set dons de Benet XVI. El do de la fortalesa és el que ha hagut de tenir per afrontar els problemes. Comencem, si li sembla, parlant i repassant alguns dels temes que hem comentat abans, tot el que ha estat la qüestió dels abusos, abusos comesos en el passat per molts preveres, que també han tingut una interpretació mediàtica determinada, que ja coneixem, de vegades potser desproporcionada o desequilibrada en relació amb altres casos, però en tot cas el Papa ha tingut tot molt clar, no? Ha dit sempre tolerància zero, col·laboració màxima a les autoritats civils per denunciar els casos i posar els mitjans també en els seminaris i en altres institucions de l'Església perquè això no passi.
De fet, el Vaticà és l'única institució que, havent vista afectada per aquesta plaga que acompanya des de fa temps a la humanitat, i molt especialment des dels anys 60 del segle passat, ha sigut l'única institució que ha operat una acció sistemàtica de neteja, cosa que no ha fet ningú més, perquè, és clar, la pederàstia és un fet que es dona d'una manera molt intensa a la nostra societat. La punta de l'iceberg es veu quan periòdicament surten notícies als diaris, per exemple, sobre les xarxes que hi ha a internet, que en són una manifestació, no una manifestació més de tot això. Hi ha professions especialment afectades. Els Estats Units, que tenen tendència a estudiar-se bastant els seus problemes, doncs és prou conegut l'afectació sobre aquelles activitats que van en relació amb la gent jove. Doncs els mestres, els entrenadors esportius... La nostra societat sobre això manté un vel que no revela. L'Església ho ha afrontat, bé. De fet, quan entres a la web del Vaticà, trobes un espai exclusiu dedicat a això, no? Però aquest fet, en lloc de ser valorat com el que ha de ser, és utilitzat en contra de la pròpia Església, malgrat que la incidència de la pederàstia, també cal dir-ho, és excepcional, és un fet concentrat en un període històric molt determinat, que té una característica molt lligada amb aquest període històric, que és des de finals dels 60 fins a principis dels 80, i molt connectat amb la dimensió homosexual. Aquests abusos o relacions inapropiades normalment són amb adolescents i joves, són poc amb infants, i són sempre amb nois. No hi ha una pederàstia sacerdotal en relació a les noies. Per tant, hi ha un esbiaix en aquest sentit que també s'ha de considerar perquè guarda relació amb els problemes que van tenir els seminaris en aquella època. Però jo crec que en general estem parlant... No, pot passar en qualsevol moment, és evident, però són casos excepcionals i que estem parlant d'un fet que es va focalitzar entorn a 25 anys enrere, fins i tot una mica més. No?
I té alguna explicació en forma de...
Potser... La cultura de l'època, uh-huh, es va produir una revolució sexual, un relativisme en aquest sentit, la revolució dels 68 va ser una revolució, diguem-li, que va afectar bona part d'Occident. Des del punt de vista polític va ser un fracàs absolut, però des del punt de vista cultural ha sigut qui ha marcat la pauta de com ha estat la postmodernitat, de l'època que vivim ara, d'aquesta societat desvinculada, no? I això, d'aquesta impronta sexual, també es va traduir en alguns casos, en un relaxament doncs de les costums, amb alguns grups dins de l'Església que pensaven que bé, això podia quedar absolutament justificat, o almenys la seva propensió no tenia per què ser controlada. En el fons és una manifestació d'incompliment del compromís que el sacerdot adopta, no? Que no afecta només aquest terreny, sinó que afecta a tots els altres terrenys sexuals.
Sí, sí. Avui analitzem alguns dels problemes i, efectivament, el dels casos d'abusos sexuals comesos per clergues, sobretot, doncs, ha fet un mal a l'Església. Això tampoc ho hem de negar, que de vegades és més la pròpia víctima, però el Papa ha estat molt contundent en això. Vostè es referia als anys 60-70 també als casos dels Estats Units, que són els primers que van sortir més a la llum pública,
no? I en general, tots.
Hi ha hagut els d'Irlanda, també?
En general,
també.
Tots. Jo vaig fer ja fa un parell d'anys, crec, o un any i mig, un extens article de Vanguardia. Em vaig estudiar la prevalència dels casos per cada any i, evidentment, la concentració es dona en aquelles èpoques, tots són casos. Això també es presta més a la manipulació. Ara mateix hi ha el cas del cardenal escocès,
O'Brien,
en el que després de 20 anys unes persones que eren joves, no eren infants, eren persones de 20 o 21 anys, majors d'edat, expliquen que van sofrir, doncs, no diuen assetjament sexual, diuen conducta inapropiada. Clar, jo em preguntava quan llegia això. Ara imagina't que quan se vulgui de nosaltres, un pare de família llegeix al diari que hi ha tres persones que l'acusen que fa 20 anys va fer això. Aquest home, quan s'ho troba al diari, perquè no és una denúncia al jutjat, això no és res, això és que van escriure una carta al nunci, van deixar passar unes setmanes i ho van filtrar a un diari. La defensa d'aquest home la té molt fotuda, perquè la nostra societat tendeix a inclinar-se, sobretot segons qui són els personatges, perquè recordem el cas del Polanski, famós director de cine, que aquí no era una filtració al diari, era una sentència pura i dura d'un tribunal americà acusat d'haver abusat una menor. Això ha tingut una excel·lent bona premsa a Europa.
Doncs bé, el tema dels abusos que el Papa ha afrontat decididament, no em negarà, senyor Miró Ardèvol, que fa mal a l'Església, també, no? Això,
sí, és clar que li fa mal. Tot acte que genera escàndol fa mal, però jo l'únic que volia assenyalar és que en un món que sabem que està absolutament manipulat, també tenim de tenir la mateixa actitud, almenys els creients, del que tindríem amb la pròpia família. Uh-huh. És a dir, donar un marge a la credibilitat. Quan es diu que allò no ha estat, és que no ha estat, i quan es diu que ha estat, és que ha estat. No?
Un incís en el tema dels abusos, i abans d'entrar en els altres problemes, senyor Miró i Ardèvol, és el cas de Marcial Maciel, el fundador dels Legionaris de Crist, un sacerdot mexicà que durant el pontificat de Joan Pau II la seva activitat va quedar, doncs, tapada, no se sabia, o si algú sabia, doncs no s'havia denunciat, i el mateix Benet XVI, l'any 2006, el va recloure a la pregària perquè ja estava molt gran, però vol dir que Benet XVI va descobrir que eren veritat moltes de les acusacions d'assetjament sexual, a més escàndols econòmics, es veu que tenia fills, en fi, són coses que han sortit i que són greus en la vida de l'Església, també.
Molt, molt greus, i aquest és un cas espectacular, perquè a més es produeix una poderosa contradicció, no?, que et crida l'atenció, i que és que aquest home, que va tenir una vida absolutament escandalosa, de cràpula, podem dir, al mateix temps, la seva obra, que perdura, és una obra molt potent i es manté. I molts d'aquests legionaris, la seva immensa majoria, és gent molt preparada, i la seva activitat docent és realment molt bona, no?
Tenen l'Institut Regina Apostolorum a Roma, per exemple, tenen moltes obres, sí. Regnum Christi.
I en el seu lloc de sortida, que és Mèxic, doncs les seves universitats són realment molt bones. Aquí a Barcelona tenim una escola que té una fama extraordinàriament bona, també. És a dir, xoca, no?, aquest brutal contrast entre el personatge i el resultat de l'obra. Però va ser una manifestació més, evidentment, com vostè bé diu, d'aquesta capacitat de decidir, de fer net del Papa.
No li va tremolar la mà, efectivament. Per caritat, doncs, no li va imposar cap sanció, com dèiem, el va recloure. I es va donar la casualitat que al cap de pocs mesos va morir ja el pare mossèn Marcial Maciel.
Sí, bueno, ja tenia.
Ja tenia una edat.
Ja tenia una edat, no?
Avui amb Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics, parlem dels principals problemes del pontificat de Benet XVI. Anem al tema del Batilix. Potser en uns minuts és difícil de resumir tot el que pot haver passat, no?, en aquest escàndol.
Sí. El que passa que quan ho orientem cap aquí ens n'oblidem d'altres problemes que per mi són més greus, no? El fet que hi hagi unes filtracions del tipus de les que hi va haver al Vaticà, se li pot donar la importància que cada un vulgui. Jo n'hi dono relativament poques, perquè en definitiva eren filtracions que tenien un valor reduït. Però hi ha altres problemes que ha tingut, de molt dolorosos, tremendament durs, que ha tingut d'afrontar Benet XVI, i que no afloren a la nostra societat. En aquest moment, no sé si el més, però sens dubte, si no és el primer, és el segon més dolorós que té, i no hi ha l'Església, sinó els cristians, i que pesa i fa sofrir doncs, el Papa, és la terrible persecució que estan sofrint els cristians al món, especialment a l'àmbit musulmà, també alguns estats de la Índia. I aquest és un fet terrible, no? Perquè les persones són perseguides, són mortes, són expulsades dels seus països, malgrat viure allà des d'innumerables generacions, ser ells els autòctons. No? Això en Benet XVI hi ha actuat, i el proper papa serà un dels seus grans desafiaments, perquè, és clar, l'Església ha de poder oferir una ajuda efectiva a tots aquells que ajuden la vida, precisament, seva i la de la seva família. Jo d'això m'he donat compte en el marc del Consell Pontifici dels Laics, que, és clar, aquí mirem el món per un foradet de pany molt petit, i fins que no parles amb un catòlic egipte, l'egipci, amb un del Líban, amb un d'Iraq, no ets conscient de que el catolicisme també està present allà, però que les seves vides són terriblement dures per l'únic fet de tenir aquesta fe, no? I això ens tindria de commoure molt més que moltes altres coses, i no passa, dissortadament no passa.
Es va exhibir en diversos àmbits, ara fa uns mesos la pel·lícula era Ser una fe, i l'Etat d'Infoant, no sé si l'ha pogut veure vostè, promoguda per ajuda a l'Església Necessitada, vaig tenir l'ocasió, concretament en una parròquia de Barcelona, de fer un comentari d'aquesta pel·lícula, realment impressionava, no?, les condicions en què viuen molts cristians, a l'Àsia, a l'Àfrica, a l'Amèrica Llatina, fins i tot.
Però és que no tindria de ser una associació que es dediqués a l'Església Necessitada. Tindríem de ser tots, perquè fiquem-nos en la seva pell. Vull dir, què faríem amb les nostres vides? Continuaríem mantenint-nos fidels? Si fos un infern cada dia, si la vida dels nostres fills es vingués compromesa, si la nostra activitat professional estigués amenaçada, vull dir, quina actitud tindríem, no? Això és molt més important. La vida sempre és molt més important que les idees, i això és molt més important que qualsevol altra cosa.
Però, senyor Miró i Ardèvol, tornant, sense deixar de banda aquest tema, que evidentment és molt important, la persecució dels cristians, tornant a la qüestió d'aquest suposat espionatge, d'aquest Batilix, què creu que pot haver passat? Perquè aquests documents de Paolo Gabriele, Paolo Gabriele potser va ser un home utilitzat per altres...
No en tinc ni idea.
Està igual que la majoria de nosaltres.
Sí,
vaja, que nosaltres.
No en tinc ni idea, i no em posaré a especular sobre una cosa que desconec perquè no forma part del meu mètode d'anar per la vida, no? No en tinc ni idea. No sé si és una acció individual, si és una acció col·lectiva.
Creu vostè que les
puntes... Em tendeixo a creure, ja ho he dit abans, quan deia, home, si un viu amb sentit de pertenència a l'Església, ha de sentir-la com la família. I aleshores tendeixo a creure en primer terme, si no es demostra el contrari, tampoc s'ha demostrat, tendeixo a creure'm més l'explicació que em dona la pròpia família. I l'explicació de la pròpia família ha estat la que ha estat, no? Ha sigut una cosa d'unes persones concretes, no hi ha més. Que hi pugui haver una confabulació...
Unes pugnes internes.
Unes pugnes, però que les pugnes no es tenen per què traduir-se en aquests termes. Això són dues coses diferents, que hi ha pugnes segur... perquè hi ha formes, punts de vista diferents, però això és lògic perquè l'Església és una organització formada per persones i, a més, una organització viva. I quan una organització és viva, doncs, home, hi ha força dins i no tothom ho veu de la mateixa manera. Ara que això es tingui de traduir amb aquest tipus d'actes és fer una liaison, és fer un enllaç que no crec que hi hagi cap element demostratiu, més enllà del sentit confabulatiu de la història. I permeti'm dir una última cosa en relació a això. Jo crec que els mitjans de comunicació tracten el tema de la Santa Seu des de la perspectiva del Código da Vinci. És a dir, allà on no arriben els fets, comença la narració ficcionada de el que un pensa que podria ser. Per
la
això,
imaginació...
Clar, però això no és periodisme. Periodisme et permet afirmar uns fets i arribar fins on vulguis. Després vindrà doncs, el terreny de l'opinió. No?
I què pensa per tancar aquest tema del que s'ha publicat aquests últims dies sobre aquest suposat informe de tres cardenals que seria demolidor?
L'informe existeix,
sí, sí.
I no en sabem res.
Perquè és secret.
Home, el coneixen els tres cardenals i el papa, cosa que és molt normal. I que tot això ve d'una informació donada per un periodista italià de Panorama, si no recordo malament, reproduïda després per altres mitjans. Per la República i per altres mitjans, amb una cadena, que, és clar, és un mètode impresentable. És a dir, aquesta persona què ha fet? Ha anat buscant algú, una persona, que sabés que li havien preguntat al senyor d'aquesta persona i li ha demanat noms d'algunes més. Sobre aquests quatre o cinc retalls ha refet l'informe. Home, això no és seriós. Això és l'opinió de quatre o cinc persones que han estat preguntades. I des de l'objectivitat informativa, si és que existeix, és així com es tindria d'haver presentat. He vist a tantes persones i del que diuen aquestes persones dedueixo això. No aquest és l'informe.
Vostè, senyor Miró Ardèvol, creu que algunes de les crides que ha fet el papa aquests dies a la unitat, a aturar els individualismes, poden tenir a veure amb algun contingut d'això? Pot ser que, com s'ha dit també aquí a casa nostra...
Home, jo crec que hi ha una necessitat de renovar la cúria. Això és evident.
I de purificar les coses que hi pugui haver, siguin les que siguin.
Purificar sempre, tots ens sempre. Tenim de purificar dins l'Església, clar. I els cardenals també, i els monsenyors també, i els laics també. La purificació és una actitud que ens és demandada sempre. La conversió no és per una sola vegada, no? Per tant, és clar que s'han de purificar des d'aquest punt de vista. Ara, jo crec que el problema de la cúria no és exactament aquest. El problema de la cúria és que la seva capacitat de funcionament i d'organització és molt feble. I la seva coordinació és molt feble. I que aquí és on, des d'un punt de vista objectiu de la realitat tal com és on s'ha de situar l'accent del problema.
Acabarem aquesta conversa amb Josep Miró i Ardèvol referint-nos molt breument al sisme que va patir l'Església Catòlica ara fa gairebé 25 anys, el sisme dels lafebrians. El Sant Pare actual ha intentat resoldre'l amb una carta famosa de l'any 2009, plena de caritat, que també va donar peu a moltes interpretacions mediàtiques en les quals ara no entrarem, però el papa va exigir clarament als lafebrians que acceptessin el Concili Vaticà II. A partir d'aquí estava disposat a reacollir-los. Com entén això?
Doncs no hi tinc una especial carència sobre el tema aquest. Em sembla que és un grup que a hores d'ara ha quedat molt reduït perquè una part d'ell...
Van reintegrar-se a l'Església.
S'han reintegrat en plenitud a l'Església i el que queda, el que queda té... Si no amb tot el que ha fet el papa no els ha aconseguit convèncer, hem de subratllar un problema que és etern, no? Que hi ha grups i persones que confonen la fe amb una ideologia. I això es fa des d'unes posicions, diguem-li, d'afirmar que ells són els portadors de la veritat i de la fe més lligada a la tradició, o també es fa des de la visió de dir és que l'Església s'ha de canviar radicalment per ser un interlocutor realment al dia. La confusió sobre fe i ideologia és una tentació freqüent i, per tant, la poden tenir. Jo crec que en aquest moment els lafebrians purs i durs, els que queden fora de l'Església, avui per avui han quedat reduïts molt a les voreres i no representen el problema que havien representat en el passat gràcies a aquesta acció del Papa.
Doncs esperem que el nou Papa també tingui el coratge que ha tingut Benet XVI a l'hora d'afrontar els problemes, aquests o altres, perquè sempre n'hi haurà, malauradament. Moltes gràcies, senyor Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Vol afegir alguna cosa, alguna idea que li vingui ara al cap i al cor?
Sí, que la majoria dels papes tenen coratge.
Sí, òbviament, sí. Però esperem que tingui, en aquest cas, el que ha tingut Benet XVI i que sàpiga resoldre i sàpiga afrontar-ho bé.
O que tingui el coratge de resoldre el que li havia apuntat abans de la cúria, que també es necessita un coratge especial.
Sí, i potser ara no ha tingut prou temps Benet XVI o prou capacitat segurament humana, no?, per resoldre-ho tot, perquè és impossible de vegades.
És impossible.
Doncs que vagi molt bé, senyor Miró i Ardèvol. Fins una propera ocasió. Molt bon dia.
Bon dia.
Acomiadem aquest quart espai, el set dons de Benet XVI, dedicat als problemes del pontificat, escoltant la sinfonia en sol major de Giovanni Battista Sammartini, un tema també estimat musicalment per Benet XVI.
Hola, bon dia. Repassem aquesta hora els titulars més destacats. El Papa Benet XVI, que viu l'últim dia de pontificat, ha passat la nit acompanyat de nombrosos fidels que, arribats des de diferents punts del món, s'han concentrat a la plaça de Sant Pere per acompanyar-lo en la seva última nit com a papa al Vaticà. La renúncia de Josep Ratzinger s'oficialitzarà a les 8 d'aquest vespre. La seva protecció passarà en mans de la Guàrdia Suïssa, doncs agents de la Gendarmeria Vaticana, i es destruirà l'anell símbol del seu poder. Convertit en papa emèrit, Josep Ratzinger continuarà ostentant el tractament de sa santedat. Segons la Santa Seu, desapareixerà de l'escena, però ell ha insistit que no tornarà a la vida privada. Ràdio Estel i Ràdio Principat us oferirà un programa especial a partir d'aquesta tarda, quan s'acabin les vésperes, des de Montserrat, al voltant d'un quart de vuit del vespre. I en clau econòmica, la inflació interanual es manté al febrer en el 2,7% i l'economia espanyola retrocedeix un 0,8%. El secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acceptat la dimissió del català José Zaragoza. Fins ara, secretari general adjunt del grup al Congrés Zaragoza, ha presentat la seva renúncia després que dimarts 13 dels 14 diputats del PSC van trencar la disciplina de vot i van donar suport a la proposta de Convergència i Unió, Iniciativa i Esquerra Republicana a favor del dret a decidir. Les universitats públiques catalanes tornen a fer vaga. Els estudiants i professors estan convocats a protestar per les retallades a l'ensenyament superior i la reforma educativa del ministre Wert. Es queixen, entre d'altres, de la reducció del pressupost destinat a les universitats i la investigació i de l'augment de les taxes universitàries. I de la plana esportiva, el president del Barça, Sandro Rosell, i el vicepresident Josep Maria Bartomeu són a Nova York per planificar amb l'actual tècnic blaugrana Tito Vilanova la temporada vinent.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 7 minuts, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Manuel Milian, mestre, periodista, empresari i exdiputat. Senyor Milian, mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Permeteu-me que avui comenci el meu comentari amb una cita de l'últim llibre de Benet XVI, La infància de Jesús, un llibre exquisit, jo diria que autènticament deliciós pels esperits que tinguin sensibilitat religiosa, i que ho faré en castellà, perquè tinc el text en castellà. Diu el Papa Benet XVI en la pàgina 26. Los justos son quienes viven las indicaciones de la ley precisamente desde dentro, aquellos que con su ser justos, según la voluntad de Dios revelada, van adelante por su camino y crean espacio para la nueva intervención del Señor. A mi em sembla aquest text del Sant Pare, em sembla, no dic que profètic, però sí una indicació molt profundament espiritual de la transcendència històrica de l'obra de Déu. Crec sincerament que aquest gran teòleg que es diu Joseph Ratzinger i que durant moltes dècades ha il·luminat a l'Església dels llibres, en el gest final i testimonial de lo que acaba de produir-se, està donant una excepcional lliçó, no solament d'humilitat, sinó de grandesa d'ànim i de sentit de la història de l'home. Dic això perquè a mi me té verdaderament admirat i me té d'una forma particularment subjugat el veure en quina senzillesa aquest home està caminant per la història dient adeu amb un fet per mi sense precedents. Mireu, la simbologia dels fets sol ser sempre molt important. El llenguatge dels símbols, almenys en institucions mil·lenaris com l'Església, tenen una gran, gran transcendència. Hi ha missatges que porten crípticament involucrats els símbols i l'Església està plena de misteris i missatges que els homes a vegades no han sabut interpretar. El fet de que aquest papa alemà, gran pensador, grandíssim intel·lectual, algú diu que tal vegada és l'intel·lectual més fi que ha donat aquest principi del segle XXI, sobretot parlant d'Europa i de les pobreses i misèries humanes d'Europa, que aquest home hagi pegat un pas al front i digui «Soc vell, no puc més, la tasca és molt gran, l'imperi dels problemes globals ha aclaparat les meves forces físiques, per tant, humilment deixo aquí el meu mando i me'n vaig a resar». Jo crec que és un testimoni tan extraordinari de l'obra de Déu que trigarem a entendre, potser, el que això ha significat i el missatge que això deixa al si de l'Església. És un home que a mi m'ha admirat sempre, des de la seva senzillesa, quan el veia tantes tardes a Roma, allà que va deixar de la tarda i a travessar la columnata de Bernini, venint del Palau del Sant Ofici, al costat, precisament, del Vaticà. Atravessava la plaça amb la seva sotana negra, amb la seva boina negra, amb la seva cartera a la mà, i senzillament en somriure passava per tota la plaça enmig de la gent que ni sabien qui era. I jo sempre havia tingut en aquell moment de la tarda una visió, jo diria que admirativa, d'un antic ex-seminarista com era jo, que havia estudiat teologia amb textos d'ell. Exactament això és una mostra de lo que és la senzillesa i la grandesa d'aquest home. Un home humil, un home intel·ligent, un home brillant en les paraules i en la pluma, un home fet tot ell de sensibilitat expressiva que es manifesta en la comunicació amb els altres, un home que no se'n pot anar a dormir sense sentar-se al piano, inclús ara, als 86 anys, cada nit, a interpretar un tros de Bach o de Mozart, els seus músics preferits, i que demostre, com jo també, que sóc un apassionat de Bach, demostre la sensibilitat extrema d'un geni de la música, que jo crec que a vegades parla a través de les notes amb la veu de Déu. Sincerament, el que avui succeís a Roma, el que avui passarà a les 5 de la tarda, amb aquest llevar-se cap al cel amb un helicòpter i marxar al paradís molt bonic de Castel Gandolfo, jo crec sincerament que és tot una simbologia petrina. L'home és necessari per l'obra de Déu, però l'home no és imprescindible per l'obra de Déu. Déu fa les coses amb una voluntat clara, la història té una trajectòria definida i al final, com diuen els antics, estava escrit, estava escrit. Tot està escrit en la nostra vida, però el meravellós exemple d'un home humil que tenim tot, havent arribat a la jerarquia màxima de lo que és el món dels creients, sincerament, dient adeu i fent-se una mort civil, com ell fa a partir d'esta tarda, dona pas a la història i deixa que un altre prengui el relleu. Crec que aquest símbol...
Ràdio Estel. L'economia i les finances, pel fet de ser instruments, poden ser mal utilitzats quan qui els gestiona té només referències egoistes. D'aquesta manera, es pot arribar a transformar mitjans de per si bons en perniciosos. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor, a plusvàlua del primer cafè.
Fidels a la cita habitual d'aquesta hora els dijous, avui amb una mica de retard, però comencem igualment. Tenim el plusvàlua del primer cafè, l'espai sobre consum, que compartim amb tots vosaltres, amics oients, amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Avui parlarem dels sistemes per resoldre els conflictes de consum, la mediació i l'arbitratge de consum, el que són i la manera de funcionar que tenen aquests instruments. Ens acompanya la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I avui ens visita, com és habitual els dijous, el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Senyor Conesa, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, avui ens preguntem, per exemple, com es poden resoldre les reclamacions de consum o si optem per la mediació per solucionar un conflicte amb un establiment comercial i no arribem a cap acord, podem anar a la via arbitral o judicial? O bé, quina diferència hi ha entre la mediació i l'arbitratge de consum? Si una empresa adherida a una junta d'arbitral de consum pot acceptar o no un arbitratge que se li proposa? Podem utilitzar la via de l'arbitratge de consum i la judicial alhora? Són qüestions que intentarem resoldre. Doncs comencem a plantejar aquestes qüestions, Carla.
Podríem començar per preguntar doncs, el més bàsic, no, senyor Conesa, si tenim un problema amb la compra d'un producte o la contractació d'un servei i l'empresa no ha donat una resposta satisfactòria en el termini màxim d'un mes, que és el que vostè sempre ens indica que té l'empresa per respondre, quines vies tenim al nostre abast per solucionar-ho?
Bé, com diu molt bé, tenim un mes que hem d'esperar que l'empresa ens contesti. Perquè, a primer de tot, sempre és preceptiu fer la reclamació en aquella empresa o en aquell establiment on se'ns ha produït el conflicte. I l'empresa té un mes per contestar-nos. A partir d'aquí, si no és satisfactori o no ens han contestat, automàticament podem plantejar la reclamació a qualsevol organisme de consum i posar en marxa un sistema alternatiu que ens permeti doncs, reparar aquell dany, rescabalgar-nos de determinades quantitats o bé una rescissió d'un contracte. Aquest sistema, que són, per un cantó, la mediació o l'arbitratge, són uns sistemes àgils, gratuïts i voluntaris. Pensem que l'arbitratge de consum, com la mediació, es fonamenta en dos principis bàsics. El principi de voluntarietat i el principi de gratuïtat.
Bé, amics oients, ja sabeu que en aquest espai podeu dir la vostra, podeu trucar-nos per participar en directe sobre conflictes relacionats amb el consum, avui en general, per tant teniu moltes possibilitats de dir-nos coses si ens truqueu al 93-409-2772, 93-409-2772. De fet, un oient, Jaume de Barcelona, ens trucava tot just després del programa de dijous passat, Carla, i ens deia una cosa interessant que ara podem comentar.
Dijous passat, recordem als nostres oients que parlàvem sobre la reparació dels vehicles. Doncs Jaume de Barcelona ens va trucar per preguntar-nos que si portava a reparar el seu vehicle i li canviaven una peça i resultava que aquesta peça era defectuosa, si quan el tornava a portar perquè li canviessin la peça, li podien cobrar les hores. Senyor Conesa, fem un petit espai, un parèntesis.
També és un conflicte de consum.
Sí, és un conflicte de consum que moltes vegades es resol via mediació. Si hi ha doncs, discrepància entre la posició de la persona que ha portat el cotxe a reparar i aquell taller que li ha reparat. Vull dir que, per tant, es pot resoldre perfectament. Pensem que aquí hi ha els aspectes de garantia. Una persona porta el cotxe amb un taller i li canvien la peça. La peça que li canvien és nova. Li han fet un pressupost, li han dit doncs, el que costava la peça, que han de tenir doncs, tot el llistat del cost de les peces de recanvi, peces on no hi poden carregar res, és el preu estricte, i que, si no la tenen llistada, perquè és una peça que la millor en aquells moments no està, li han de demostrar mitjançant un albarà o una factura el preu que els hi ha costat aquella peça. Per tant, és una peça nova. És una peça que té 2 anys de garantia. I en el moment en què es posa aquella peça, tota la responsabilitat de posar-la és, que per això hi ha el pressupost, del taller que ho ha fet. Si la peça és defectuosa i, per tant, l'han de canviar, tot el cost que li representi de tornar-la a muntar més la peça nova té d'anar a càrrec exclusiu del taller que ha fet la reparació.
Per tant, hi ha tot el dret a no pagar aquestes hores de feina en la segona reparació.
Doncs, una altra cosa, i és molt important, és el fet, perquè això passa a vegades amb altres tipus de reparacions, de que la peça l'hagués portada ell. Per això és molt important sempre contractar amb una reparació o amb un servei, doncs, de reparació de la llar o del que sigui, que el pressupost hi consti la mà d'obra i la peça. Perquè si la peça és defectuosa, la mà d'obra també va a càrrec d'ells.
Tenim una trucada, ara ja sí, en directe, dintre del temps del programa. Ens ha trucat Adela, de Valldoreix, a Sant Cugat. Senyora Adela, molt bon dia.
Molt bon dia.
Digui'ns.
Miri, sisplau, jo volia fer una consulta. Jo vaig adquirir uns bitllets per anar a Madrid el dia 30 i tornar el 31 amb l'AVE, amb una agència de viatges. Vaig pensar que era el més segur, a pesar que sí, ja sabem que sempre pues, és una mica més costós. Llavors, per un problema familiar que no és alien, no l'esperàvem, no puc fer aquest viatge, i llavors vaig anar i vaig dir, miri, escolti, us deixo els bitllets, veure què podeu fer, tal. M'han dit que no poden fer-se absolutament res, que aquests bitllets es perden. M'hi ha deixat una mica...
Quin dia va anar-hi vostè, perdó, a fer aquest canvi, el dia abans?
Aquest canvi encara no fa un mes.
Però vull dir que el moment en què va tenir aquest programa familiar va ser un dia abans del viatge, del 30...
No, el viatge no és fins al dia 30-31 de març, no.
Ah, de març, falta encara falta molt de...
Sí.
L'havíem entès
sí.
Que era el gener, que ja s'havia
d'haver
fet.
No, per això estic molt sorpresa que em diguessin que no es pot fer res, que perdo els bitllets.
O sigui, falta pràcticament un mes i li diuen que no es pot fer res i els bitllets estan...
Em diuen que no es pot fer res, que perdo els bitllets.
Doncs, si li sembla, ara el senyor Alfons Conesa li contestarà a través de la ràdio. Moltes gràcies, senyora
Adela,
de Valldoreix.
Molt bé, senyor, gràcies, molt amable.
Bon dia. Doncs bé, quin
bé,
cas més
Adela,
curiós.
Bé, si no, el tema és el següent. Vull dir, i caldria veure exactament com... Perquè, esclar, si nosaltres comprem uns bitllets doncs per fer un viatge, ja sigui d'avió o ja sigui de tren, hem de veure precisament en cas de, si hi hagués algun problema, com ho hem de resoldre. Pensem que hi ha tarifes, per exemple, que no permeten ni canvis, no permeten doncs anul·lacions, no permeten tot això. En canvi, n'hi ha d'altres, que és el més normal, en què et permeten canviar. El fet d'anul·lar i retornar és molt complicat, perquè, lògicament, és un tema que s'ha fet una previsió i el que sí que tu pots és, i jo el que li aconsellaria al senyor Dalla és que aquest viatge l'ajornés i aleshores demanés un canvi de bitllets, que això sí que ho pot fer perfectament, de la mateixa manera que si nosaltres tenim bitllets doncs per un dia determinat podem mirar d'avançar-los o podem mirar de retrasar-los, de fer un canvi. Ara, el tema de l'anul·lació ja són les normes que té la companyia en tots aquests aspectes. Una altra cosa és un viatge que hagués doncs, reservat amb una agència de viatges on hi ha una altra doncs, legislació respecte al que els dies d'antelació per anul·lar el viatge, tal, amb què s'ha de fer. Però pensem sempre que si és una agència de viatges i es fa una anul·lació, encara que ho fem en temps, sempre hi ha uns costos i unes penalitzacions, que són els costos d'anul·lació, en funció del temps en què es fa doncs, l'anul·lació, hi ha un percentatge sobre el bitllet que s'ha de pagar de penalització, vull dir que, per tant, el més, jo el que li aconsellaria és que que ajornés el viatge...
Que això sí que és més probable que li donin... Això li han d'admetre.
Sí, li admetren doncs, canviar la data del viatge. Aquest dia no puc viatjar, però ho faig
una altra data.
Doncs com ha fet Adela de Valldoreix, ja sabeu, amics oients, que podeu trucar per plantejar-nos qüestions relacionades amb conflictes de consum que hàgiu pogut tenir. El telèfon a la vostra disposició, el 93 409 27 72. Bé, doncs, Carla,
sí, continuem. Parlàvem de la mediació de consum, tornem una mica enrere, i ens deia que és un sistema que té dos principis, la voluntarietat i la gratuïtat. Sí. Explica'ns una miqueta més com funciona la mediació.
La mediació és un sistema doncs, que és àgil. Per què? Perquè el que es fa és que a través doncs, de la reclamació i la sol·licitud de mediació que es fa des de la pròpia administració, es designa una tercera persona que és acceptada per les dues parts, i aquesta persona, d'una forma doncs, purament imparcial, sense prendre part per cap de les dues doncs, opinions, la del reclamant i la de l'empresa reclamada, procura posar-los doncs, en sintonia per trobar una solució fàcil i amigable i que doncs, pugui compensar els interessos de les dues parts. Aquesta persona, ja dic, és una persona que automàticament el que fa és pura i simplement, doncs això, per dir alguna cosa, d'home o de dona bo, o bona. Vull dir que el que fa és intentar apropar les posicions per trobar-hi una solució. Hi ha un tema que és important, i crec que són els principis en què es fonamenta la mediació. Tal com hem dit, és voluntari. Les parts són lliures doncs, d'acceptar o no acceptar la mediació. O sigui, nosaltres tenim una reclamació, podem demanar doncs, que es faci, però l'empresa pot dir que no. L'altre tema és important, la imparcialitat. La persona mediadora és totalment imparcial. No pren mai, i per això precisament ha de ser una persona molt íntegra, no pren mai partit per cap de les dues parts, sinó que procura acostar les posicions. El tema de la confidencialitat, tant per la persona mediadora com les parts, han de ser completament molt estrictes amb que tot el que es parla, tot el que es diu i totes aquelles solucions, doncs, ser-ne completament no transmissor, sinó mantenir una confidencialitat total. Un altre tema important que és la universalitat. Pensem que les empreses públiques catalanes, per dur a terme aquesta mediació, entenen de qualsevol assumpte, o sigui, de qualsevol problema que tinguem, ja sigui doncs, el tema, per exemple, que plantejava la senyora, de viatges o de bitllets, com pot ser el tema de productes, com pot ser el tema de reparacions, de productes financers, de tot. Només hi ha unes excepcions que són lògiques, perquè aquí ja hi entra doncs, la fiscalia, hi entra el lloc, que són en casos d'intoxicació, de lesió, de mort, o aquells que existeixi uns indicis racionals de delicte, que aleshores automàticament a l'entrar-hi doncs, hi ha la fiscalia o davant d'una demanda judicial, automàticament nosaltres ens hem de retirar.
On ens hem d'adreçar, senyor Conesa, per demanar una mediació?
Bé, ho tenim, jo diria, relativament fàcil, perquè ho podem fer qualsevol organisme de consum. Una oficina municipal d'informació al consumidor, que la tindrem al nostre municipi, no a tots, perquè no totes les localitats en tenen, però que n'hi han 83 dintre doncs, de el que és l'àmbit territorial català, amb una oficina comarcal d'informació al consumidor, que d'aquesta n'hi ha com a mínim una a cada comarca, tenim doncs 32 oficines comarcals distribuïdes per tot el territori, a la pròpia Agència Catalana de Consum, que pot ser doncs, a les seus territorials, ja sigui Tarragona, Lleida, Girona o Terres de l'Ebre, o la pròpia central a Barcelona, i per tant ens és relativament fàcil trobar aquesta via. Pensem que això ens serveix inclús si hem comprat un producte fora de l'estat espanyol, vull dir, dintre de lo que és la Unió Europea, a través de lo que és doncs la secció de consum europeu. I també últimament podem demanar una altra possibilitat d'ajut i d'assistència per tramitants d'aquesta mediació, i ho poden fer des de les associacions de consumidors.
Senyor Conés, en el cas, per exemple, de la senyora Adela de Vall d'Oreig, si no hagués arribat o no arribés a un acord amb l'agència, com funciona el tema de la mediació? Què ha de fer?
Els passos farem amb la senyora Adela de Vall d'Oreig. Si va en el taller i no li estan amb el tema de la reparació...
Aquest és el Jaume. És el senyor que abans va escriure l'altre dia.
L'Adela és de l'agència de viatges.
De viatges, perfecte.
També podem posar l'agència.
És igual,
no?
Qualsevol dels dos serveixen.
Doncs el de la senyora Adela. Si la senyora Adela doncs, va i demana el canvi de bitllet i li diuen que no, ella sempre pot fer doncs presentar una reclamació a Renfe dient-li, doncs reclamant que ha demanat això i que a l'oficina on s'ha dirigit li han denegat. Renfe té l'obligació de contestar-la en un mes. Si en un mes no li ha contestat o li diu que no li canvia ni que o viatja aquell dia o perd els diners i ella, lògicament, no hi està d'acord, es pot dirigir a qualsevol organisme de consum i aleshores l'organisme de consum el que fa és recollir tota la documentació, els bitllets, el tema, la informació doncs, dels motius pels quals no pot viatjar i posar-se en contacte amb la companyia i demanar aquesta demanar la mediació. Si la mediació funciona... Si la mediació...
Ha de ser la senyora Adela la que demani la mediació?
La senyora Adela la demana a l'organisme de consum. I és Consum qui després...
Qui organitza.
Organitza i demana a l'empresa, trasllada a l'empresa, aquesta sol·licitud de mediació. L'empresa, com que és voluntària, pot acceptar o no pot acceptar. Si no accepta, hi ha una altra via, que és anar a l'arbitratge, que també és voluntari. I si accepta, aleshores és la persona mediadora la que buscarà la via de solució del problema, posant-los doncs, tots dos a dialogar i que entre ells trobin la solució més adient, la que sigui. Ja sigui doncs, trobant unes dates millors que la senyora Adela pugui utilitzar aquests bitllets i que la companyia no se senti tampoc perjudicada. Fent-ho d'aquesta forma, es pot arribar a una solució. Amb el tema que dèiem abans del senyor Jaume del tema de la reparació, exactament el mateix. Si no li estan en el taller, pot agafar les factures, el pressupost, tota la documentació, dirigir-se a l'organisme de consum i fer el mateix procés. Primer, fer la reclamació al taller, el taller no li contesta en un mes o li diu que no, i llavors va amb un organisme de consum.
Avui ens acompanya Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Parlem, per simplificar, ja que ens queda poc temps, del valor que té d'una banda la mediació, quin valor tenen els acords als quals s'intenta arribar amb la mediació i quin valor té la resolució que dicta un tribunal arbitral, el laude, en el cas que s'arribi a l'arbitratge.
El valor, doncs, d'un acord de mediació és el valor d'un contracte privat i, per tant, està regulat pel Codi Civil. Com que és un contracte signat per les dues parts, el seu incompliment per alguna d'aquestes parts té força per presentar la reclamació davant dels tribunals ordinaris. Pensem un altre tema important, que l'incompliment d'un acord de mediació és una infracció administrativa en matèria de consum, per tant, és sancionable. Per tant, amb aquest aspecte, doncs, té tota la força d'un contracte i a la vegada l'incompliment es pot dirigir en els tribunals ordinaris o, per l'altre cantó, és sancionable per part de consum. Però suposem que no s'arriba en aquest acord, perquè hem dit, és voluntari i la persona mediadora no força res. L'única cosa posa un contacte a les dues parts. Sempre es pot anar a l'arbitratge de consum. L'arbitratge de consum hem de tenir en compte dues parts, perquè on que es basa també en el principi de voluntarietat i gratuïtat, Però principalment el tema del principi de voluntarietat vol dir que l'empresa es pot negar a anar a l'arbitratge, encara que ho sol·liciti el reclamant. Aleshores, per això és molt important que nosaltres tinguem, o sigui, preferentment, davant d'una compra de béns o de productes, o davant de la contractació d'un servei, anar amb una empresa que estigui adherida al sistema arbitral de consum. Per què? Perquè automàticament l'està adherit, encara que, o sigui, la voluntarietat ja l'ha posada per endavant al moment d'adherir-se. I aleshores, davant d'un arbitratge, té tota l'obligació d'acceptar-lo.
Sempre recomanem als nostres oients que abans de comprar un producte o un servei, si pot ser, comprovar que aquella empresa està adherida.
I tant que sí, això és molt important. I ell, perquè pensem que després el laude que s'emet pel tribunal arbitral té el mateix valor que una sentència judicial i és completament inapel·lable.
La Junta Arbitral de Consum de Catalunya regula i acull els establiments que es vulguin adherir a aquest arbitratge de consum. Té l'avantatge això, que és una decisió amb valor jurídic, equivalent a una sentència judicial, i això, per tant, té uns avantatges que podem comentar per acabar, senyor Conesa.
Sí, no, i tant. Pensem que l'adhesió d'una empresa a l'arbitratge de consum és un valor important que dona confiança al consumidor. Perquè si tu necessites un servei o vas a fer una compra i aquella empresa hi ha doncs el distintiu d'adhesió...
Recordem que és una etiqueteta,
on hi ha doncs
que ha d'estar a la porta
amb el logotip i que per tant està en lloc visible, en lloc visible establiment, la publicita, perquè verdament és un valor important, un valor de qualitat, Primera, si veus que hi ha el distintiu, automàticament tens la confiança que hi ha la voluntat de fer les coses ben fetes, perquè si no ja no s'hi dirien. Però tenim en compte un altre aspecte, que sempre qui en, de vegades qui en toca en trenca. I si per aquelles coses tens el problema de que sorgeix un conflicte, tens la garantia de que se't solucionarà d'una forma ràpida, perquè aniràs a la mediació i a l'arbitratge.
Doncs hem parlat avui dels problemes derivats dels conflictes de consum, perquè n'hi ha constantment d'aquests conflictes de consum. Ja sabeu, amics oients, que sempre per a qualsevol dubte, reclamació, incidència o font d'indignació, si cal, podeu trucar al 012 o adreçar-vos per internet al web www.consum.cat, com sempre diem en aquest espai. Gràcies al Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, fins a la propera.
Gràcies a vosaltres, bon dia, fins a la setmana que ve, si Déu vol.
I tanquem el Plusvàlua del primer cafè, Carla, recordant els continguts del programa Plusvàlua d'avui a les 8 del vespre.
Avui ja ens avancem una mica...
Perdó, avui és a les 9 del vespre, perquè farem l'especial, disculpa, Carla, que ho hem d'aclarir, l'especial comiat de Benet 16, que ja hem anat anunciant, que començarem a 8:15 i acabarem a les 9. Per tant, avui a les 9 Plusvàlua.
De 9 a 10, exacte. Doncs avui ja ens avancem una mica al que serà la setmana vinent, que és el Dia de la Dona Treballadora, i parlarem de la presència de les dones en les entitats i institucions. I tindrem amb nosaltres a la senyora Carme Mur, vicepresidenta de Foment del Treball.
Doncs molt bé, que vagi bé el programa aquest vespre, el primer programa de Ràdio Estel després de la renúncia del papa.
I tant, així estarem, esperant-vos.
Adéu-siau. I ara de seguida la tertúlia d'actualitat, que avui us l'oferim una hora més tard, d'aquí a uns moments.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Què és triar Hipermillor?
És saber que els compradors d'Hipercor trien diàriament el millor peix i marisc a les principals llotges espanyoles.
I que al cap d'unes hores arribaran fins al teu centre Hipercor.
El millor preu?
Com ara els llagostins cuits de 30 a 40 peces per quilo a 9,80 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Avui, dia especial, les últimes hores de la renúncia del Papa hem alterat l'ordre del programa perquè, per poder emetre plusvàlua a la seva hora habitual, hem tingut l'especial als 7 dons de Benet XVI a l'hora habitual de la tertúlia, 9:15. I és per això que la tertúlia d'actualitat s'ha desplaçat fins una hora més tard. I també amb una mica de retard, avui ens acompanyen Francina Alsina, que és la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i també grafòloga. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Avui també amb la presència de Lluís Sols, professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bon dia, senyor Sols.
Bon dia.
I també amb la presència de Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, germà marista i professor de la Facultat de Teologia. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, avui es tanca el pontificat de Benet XVI, un últim dia que ell vol, des de la seva senzillesa, que sigui normal. Hi ha una reunió a les 11, d'aquí a poc més d'una hora amb els cardenals, i a les 5 se'n va a Castel Gandolfo. Potser serà el moment en què es visualitzarà més la renúncia, no? El comiat que li donarà Tarcisio Bertone i se n'anirà a aquesta residència pontifícia dels afores de Roma. A les 8 del vespre, sense cap gest concret, deixa de ser papa.
Home, som, no sé, testimonis d'una cosa...
Històrica.
Històrica, però històrica que no sabem ni si els nostres nets ho tornaran a veure.
O potser sí.
Potser sí.
O potser no tornaran potser a veure sí, el que passava abans. Canviat.
Mira, vés a saber, sí, potser sí que marquem una inflexió, un moment d'inflexió. Clar, jo crec que tot el que es pugui dir ara sobre ja s'ha dit, però a mi em segueix produint admiració. He de dir, a part de veure aquesta persona fatigada, i de dir, ostres, quin acte d'humilitat reconèixer públicament que tu no pots fer front a una situació quan tens tot el poder, Per mi, la renúncia i aquesta humilitat d'ell, a part de veure'l que no pot més, t'entendreixen per la part humana del personatge, no? I bé, els que estan aquí en tenen molt més i podran dir molt més del que pugui jo afegir, no?
Doncs
però,
endavant.
No sé.
No es preocupi. Ja
sí, jo també destacaria la humilitat en general que ha tingut. Penso que és una virtut molt destacable del pontificat de Benet XVI, que ho va dir des del primer dia, que jo sóc un serf de la vinya del Senyor.
Un humil servidor de la vinya del Senyor.
Realment ha estat fidel aquesta idea de pontificat i penso que ha estat molt d'agrair. Per altra banda, penso que per ser un papa conservador, Déu-n'hi-do com ha respectat les opinions que no eren les seves, de manera que el balanç global és força positiu. A més, penso que ha sabut innovar en algunes coses concretes, no? I, per exemple, això, la dimissió, no? Jo estic segur que per dir ara ho faran tots.
Vostè creu que ho faran tots?
Sí, ho faran tots, perquè és una adaptació als nous temps. És que abans la gent no vivia tant, quan la gent es posia malalta, al cap de poc moria, i clar, lògic, pues, mira, ja està malalt, ja es mor, i un altre papa. Però és que ara pot passar que un papa estigui 10 anys fatal i sobrevisca, i això no té cap...
Ho hem viscut també en el nostre record, vull dir, amb el seu antecessor.
Exactament.
Però hi ha una qüestió també, senyor Sols, que és la dimensió específica d'aquest servei, que potser no és com altres serveis, el de guiar l'Església Universal, ser el successor de Pere.
Però clar, és el primer servidor. Tots som servidors, diríem.
Servidors sense límits en el temps, es concep així. Per això era vitalici fins ara, o habitualment, vaja. Amb la possibilitat de renunciar, però en principi vitalici.
Sí, però jo penso que era més una tradició que una opció teològica, no? No tinc prou coneixements de teologia, però em sembla que era el servidor de l'Església i, per tradició, doncs no dimitien mai, però és que venien d'una època, l'edat mitjana, on els reis eren reis fins que es morien, no? I aquesta tradició havia traslladat a l'Església. Sí, sí. Penso que estem en una altra època.
Però a més has dit una cosa molt certa, que és que el nivell de vida no és tan llarg.
Sí, sí. Doncs recollim, en tot cas, aquesta previsió de Lluís Sols. Potser d'aquí uns anys la recordarem si és que el proper papa...
Això significaria uns canvis molt importants, no només al papa, sinó de l'Església mateix. Perquè en altres èpoques, per exemple, una renúncia podia abocar una divisió i un cisma eclesial. És a dir, per exemple, que el papa digués jo renuncio, però que després un sector que no està conforme amb el nou papa volgués ressuscitar l'altre per enfrontar-se a l'anterior. És a dir, tot té sempre pros i contres. Vull dir, amb aquest papa, Benet XVI, no tinc cap dubte de la seva honestedat i la seva profunda decisió que ha pres. Però no sabem què podria passar, com es poden utilitzar les coses en el futur. No? Però a marge d'això jo diria que hi ha tres, perquè el tema vitalitat el trataré també, perquè no ha renunciat al fet vitalici al papa en una dimensió. O sigui, hi va haver un punt que és la renúncia, les raons que va donar, la gent les pot discutir, però jo les crec profundament sinceres, les raons. El segon punt que s'ha fet, per mi, la renúncia modèlica. Segon, el procés que s'ha fet fins al dia d'avui a les 8 del vespre, penso que està modèlic. No ha fet no s'ha centrat en ell tot el tema, sinó ho ha centrat concretament en Jesucrist, l'Església, etc. És a dir, és un tema que han portat molt bé. Informativament, el pare Lombardi de la Sala Estampa al Vaticà també
penso que ho ha fet
molt bé.
El
portaveu, doncs, ho ha fet molt bé. I el tema seria a partir d'ara, no? Perquè el discurs que jo penso invitaria tothom que el llegís sencer, el discurs el tinc aquí, no?, que va fer ahir a la darrera audiència general.
Una audiència que vam oferir en directe i que van poder escoltar els oients.
Els temes, doncs, són molt interessants, es nota molt proper, es nota unes actituds profundament teologals, humanes, profundes, però hi ha un tema que potser és el que a mi em suscita, doncs, com un interès especial, no?, que és el tema de la renúncia, que ell entén que quan va ser elegit Sant Pare era exactament la pèrdua de la dimensió privada. Ja deixava de ser ell per ser totalment de Déu i de l'Església.
I això ho manté, ja no tenia va vida... dir que ho mantenia.
Exactament, i aleshores ell diu exactament, ja no portaré la potestat de l'ofici pel govern de l'Església, sinó que el serviré tal, i aleshores el que diu la meva decisió de renunciar a l'exercici actiu del ministeri no revoca el per sempre de la pèrdua de la dimensió privada. És a dir, que ara jo estic per l'Església, estaré resant, reflexionant i res més. I ell mateix diu, no torno a la vida privada, a una vida de viatges, trobades, rebaments, conferències, recepcions, conferències, no. És a dir, ara jo ja em quedo en aquesta dimensió de pregària, la imatge de Moisès a la muntanya pregant per, és molt suggerent, i ell diu la frase, no abandono la creu, sinó que quedo d'una manera nova, davant del senyor crucificat. Per tant, per mi hi ha una novetat, perquè el tema de la vitalitat del papa no es perd, diguéssim, la dimensió de govern eclesial. I això em sembla que és una aportació també molt original. Perquè ell també és conscient que quan presenta la renúncia diu, ja sé que aquesta renúncia és greu, però també, i fins i tot, nova. Sí, això ho reconeix ell.
És un element de novetat important.
És a dir, jo penso que aquest text seria com una mica el seu testament, que valdria la pena redigir amb tranquil·litat, perquè té un missatge molt amorós de Déu, de confiança a les persones, a l'Església, reconeix també que hi ha moments bons i dolents, és a dir, que és com la barca de Pere, que hi ha moments apacibles, molts, però que també hi ha hagut doncs, moments també complicats. No?
Va dir en un moment de l'audiència, la barca no és meva. Tampoc és vostra,
exacte.
És de Crist, no?
Sí, sí.
I aquesta barca la pot portar una altra, clar, evidentment.
Per tant, és important que posi l'accent en Jesucrist, que posi l'accent on hi és, no? I fins i tot, quan ell en un moment determinat, al principi, parla de la confiança sobretot la posa en la paraula de l'Evangeli, és a dir, aquest es fonamenta, no es fonamenta en altres poders i altres opcions, no? No, es fonamenta aquí, jo penso que és per reflexionar-ho a fons,
sí,
eh? Sí,
sens dubte, animem els oients, si tenen possibilitat de consultar-lo ja per escrit en les diferents traduccions que vagin sortint.
A internet el trobaran, jo penso
el text original va ser en italià, el vam oferir nosaltres. Traduccions ja més elaborades, ahir vam estar traduint simultàniament, doncs aquestes traduccions que ja circulen les poden llegir els oients. Una altra cosa que va dir és que no havia estat mai sol, també important, no?, aquesta frase, i va expressar el seu suport i el seu agraïment a Tarcisio Bertone, a la Cúria, com interpreten això?
Decís d'unir, perquè ha hagut molts rumors de divisions dins del Vaticà i una manera de dir que no, que fins i tot, pese a les petites discrepàncies, tots han anat d'unit sempre. És una declaració d'unitat.
Exacte, jo diria que és un capot que llença cap a la Cúria, perquè amb totes les acusacions que han hagut darrerament i tal, surt d'una forma molt elegant, però és que tot ho ha fet de forma molt elegant. Podríem dir que ha estat molt inspirat per l'esperit, però...
Sí, aquesta, sí, molt ben feta, sí.
És que tot plegat ha estat molt ben portat. I tenint com a referent el que és important, no?, que és Déu, i és Jesús. O sigui, no hi ha remeu en aquí. Uh-huh. I, no sé, aquest és el punt que també tu traies ara de totes les paraules d'ell, de dir, recordem on estem i recordem qui som, i deixem-nos d'unes altres lectures o d'unes altres posicionaments, no? L'important.
Estic d'acord amb aquesta elegància, aquesta prudència que ha tingut el papa, i ha dit, per ser un papa conservador, que podia esperar coses doncs, molt radicals en aquell sentit, ha estat molt prudent. I jo penso que aquest pas que ha donat el té molt pensat. Penso que ell ja tenia escrit coses abans de ser elegit papa, en línia que els papes no havien de ser... està sempre, que havia la possibilitat de fer l'abdicació. I precisament perquè penso que el pas aquest està tan pensat, penso que ell té molt pensat què farà després. I jo crec que aquesta renúncia, diríem, a la vida privada, que comentava Lluís Serra fa un moment, penso que és molt important en el sentit precisament de no crear problemes. O sigui, si tornés a la seva vida privada, podria discrepar del nou papa, és a dir, no, renuncia a això, renuncia a tenir una línia pròpia i queda en un segon pla, precisament per deixar tot el protagonisme al nou papa. Per això penso que no hi haurà problema. Benet XVI desapareixerà de l'escena, desapareixerà.
Desapareixerà de l'escena pública, però ell diu no baixo de la creu, és a dir, que continuarà patint amb l'Església també.
Clar, bueno, jo penso que Benet XVI és molt més complex que dir conservador, per exemple, perquè, per exemple, no ha conservat el papat fins al final. Per tant, no està tan conservador.
Sí, per ser conservador, Déu-n'hi-do les coses que ha fet.
Però recordeu que en el Vaticà, en el Concili Vaticà, era dels més progressistes. O sigui,
com a teòleg va ser renovador.
Exacte. Sí, sí. Per tant, amb ell hi ha com una dicotomia, de que quan el seu pensament era el més progressista, més avançat, a la que té un lloc de poder i de decisió dintre de l'Església, fa com una marxa enrere, que tampoc no saps ben bé aquesta marxa enrere, quan a l'hora de la veritat veus aquests resultats, fins a quin punt ha sigut realment una marxa enrere.
Li va tocar ser el prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe.
Hi ha una cosa que també s'hauria de dir, per exemple, quan es refereix al concili, per l'última intervenció, de les últimes intervencions que va tenir, ell va dir, ell no renuncia en absolut al Concili Vaticà II. El que ell va fer una crítica era l'ús que els mitjans de comunicació van presentar i alguns sectors com van aplicar el concili. I amb això penso que tots hauríem de ser autocrítics, perquè moltes vegades els que també han dinamitat els concilis són dos tipus de persones. Els que han volgut aferrar-se al model anterior i els que volen aplicar el model nou l'han aplicat molt més enllà del que seria raonable fer. No en el sentit de més progressista aplicar, no ho han aplicat en una concepció profunda. I això penso que tampoc ha ajudat. Però ell no ha vist en lloc que renunciï al Vaticà II. I en l'última intervenció, claríssimament, ell veu que el Vaticà II ha de tirar endavant, etc.
És un defensor això, ferm del
Vaticà
II.
És un tema, sí.
Però a la pràctica no va ser tant.
Bueno, hi ha de tot a la pràctica. Sí, perquè
a la pràctica no va ser tant.
Nosaltres, una cosa d'aquí, és que estem davant d'una figura que té una influència en més de 1.000 milions de persones directament, i després indirectament altres, no? I clar, si aquí només a Catalunya el president de Generalitat ja té un problema per a 7 milions de persones, imaginem 200 països diferents, moltes llengües i tal, les concepcions a vegades que es tenen d'Europa, les que es tenen d'Amèrica, les que es tenen, són bastant diferents i és lògic que hi hagi tants punts de vista molt controvertits.
Jo només volia dir una cosa. Penso que ha estat conservador, però ha estat disciplinat i respectuós. Llavors, com a disciplinat, quan el papa anterior li va encarregar, diríem, fer una tasca conservadora en la Congregació de Doctrina de la Fe, la va fer disciplinadament. Ara, quan va poder decidir ell, va ser un home respectuós.
Perquè, per exemple, el tema de la pederàstia, el tema de la pederàstia està claríssim. El tema dels legionaris, quan ell, amb el que ja sabia, va poder exercir, immediatament ho va bloquejar. És a dir, que ha tingut intervencions claríssimes.
Va sancionar clarament.
És a dir, jo penso que hi ha coses que s'hauran de reconèixer i quan hi hagi una mica més distància, penso que la seva figura es farà històricament més gran, no?
Doncs bé, del Papa hem parlat avui, se'ns està acabant el temps, però
vaja. Només una idea que volia dir. El de privacitat m'ha fet pensar una mica amb els cartoixans. Quan un entra a la cartoixa, és com si deixen el seu nom, etc., i fins i tot quan són enterrats, no es posen ni el nom a la creu de la tomba. És a dir, com si, i per exemple, les taules que posen per les litúrgies i tal, que han de posar el nom, posen com signes. És a dir, com la pèrdua d'una mica de l'ego per intentar doncs, que l'ego no interfereixi en la relació amb Déu. Doncs aquí aquesta pèrdua de privacitat a mi és un dels temes que ho trobo més interessant perquè és tota una concepció diferent, eh?
Senyors, reduirem la tertúlia a aquest tema només una qüestió ja per acabar. És lògic. El germà Lluís Serra em proposa parlar del segon tema que teníem pensat.
Si voleu, els altres temes.
És el de la crisi entre el PSC i el PSOE, però ens queda un minut, per això només. Senyors.
Pues només dir que penso que a poc a poc el PSC va trobant la seva línia. Perquè una cosa és estar al mig i una altra cosa està sense línia clara. Penso que aquesta línia de sí al dret a decidir, no a la independència, penso que té és una línia clara i
es pot defensar.
Es pot defensar. No?
Jo penso que després de que fa tant de temps que els estem reclamant que per favor es desmarquin del PSOE, un cop que ho fan, hauríem de tirar tots coets.
Es desmarquin en allò en què discrepin. No?
En allò en què discrepin, perquè sempre han estat uns masells fent tot el que el PSOE diu, no?
Però han contribuït a fer l'opinió de PSOE, ells. Sí. Ells l'han part del PSOE.
No, però no s'han desmarcat mai, eh? Per molt que estiguin d'acord o no estiguin d'acord. Però un cop que ho fan, senyors, felicitem-los i tirem coets, perquè ja era hora.
15 segons.
Jo el que deia també que els socialistes, per exemple, els andalusos, que és la part més important del socialisme, abans eren andalusos i després socialistes, perquè com andalusos s'aprovava el que deien com andalusos i després el Partit Socialista ho aprovava. I aquí primer eren socialistes i després catalans. Amb aquest fet, ara diuen, bueno, doncs perquè abans havien tingut, per exemple, 25 membres i no havien servit de res, pràcticament, no? Un altre tema que serà molt debatut serà el tema, per exemple, de Chacón. És un tema interessant aquest, perquè pot ser que hagi estat una jugada a la curta molt com problemàtica, però va llarga, bé, sense saber quin resultat li dona.
Gràcies, Lluís Serra, Francina Alsina i Lluís Sols. Fins la propera, bon dia.
Bon dia a tothom.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Congrés Internacional Cinema i Nova Evangelització. La fe de Gaudí a la gran pantalla. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Ara, a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en la llet Ram, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 85 cèntims.
Si en compres dos, el segon et surt a només 26 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització, propostes pràctiques. Diumenge 3 a les 7 de la tarda, la nueva evangelización en las parroquias. Un testigo del sínodo sobre la nueva evangelización. Amb Jesús Higueras Esteban, rector de la parròquia de Santa Maria de Caná, Madrid, i auditor del sínode dels bisbes. A les 8, estona de silenci i vespres solemnes. I a 2:15, eucaristia, servei de guarderia. Conferències quaresmals, organitzades per la Basílica de la Puríssima Concepció i obra d'exercicis parroquials, amb la col·laboració de la Delegació per la Vida Consagrada.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn Hipercor amb la seguretat que satisfà els controls higiènics i sanitaris més rigorosos.
Perquè gaudeixis d'una carn de la màxima confiança al millor preu.
Com ara el xai de llet mig o sencer a 9,99 euros al quilo.
Triar Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Ja sabeu, amics oients, que aquests dies regalem dos forfets cada dia per esquiar Gran Valira, Andorra. Si els voleu, podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Acabem recordant-vos també que avui programació especial per la renúncia del Papa a les 5 de la tarda i a 7:15 i fins a les 9, especial comiat de Benet XVI. Que tingueu bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.